Seguim amb les entrevistes programades amb motiu del 25è aniversari de la central nuclear Vandellòs 1. L'accident es va produir el dia 19 d'octubre de 1989 per la nit. Una de les turbines de l'alternador de la central nuclear Vandellòs 1, en aquest cas, pues, va ser el que va causar el greu accident ocorregut a la central, el més important que es recorda en una central nuclear a l'estat espanyol. Segons l'organisme del Consejo de Seguridad Nuclear, la causa més probable va ser el trencament d'un coixinet de subjecció de l'eix de la turbina provocat per les vibracions de la mateixa. El trencament d'aquest coixinet, bat aquí, que quina cosa més petita ho va provocar, va donar lloc a la pèrdua d'oli de lubricació i al trencament en el generador elèctric que va unit a la turbina. Els trencaments van permetre a la vegada l'alliberament de l'hidrogen que s'utilitzava per a la seva refrigeració i l'hidrogen, en contacte amb l'oxigen de l'aire, va provocar l'incendi de l'oli que es va vessar. El trencament d'una de les canonades que condueix l'aigua del mar al condensador, sumada a l'emprada en la pròpia extinció de l'incendi, va fer que un volum d'aigua estimat de 4.000 metres cúbics s'estengués per l'edifici del reactor, inundant diversos equips, etc, etc, etc. Clar, aquesta explicació tan tècnica, pues, fa que la majoria de nosaltres, sense coneixements sobre el tema, ens perdem. I a la vegada també fa entendre la dificultat dels responsables i els que van ser cridats a haver d'extingir aquest foc. I ho diem perquè avui tenim amb nosaltres, hem convidat en un dels bombers que va ser present aquella nit a la central nuclear Vandellòs 1, Javier Llambrich Bono, en aquell moment bomber, que posteriorment també ha tingut presència en l'àmbit de la política local com a regidor de Medi Ambient. Javi Llambrich, benvingut a la Cala Ràdio una altra vegada. Què tal?
Gràcies, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres un altre cop.
On era Javi Llambrich Bono la nit del 19 d'octubre de 1989?
Sí, doncs curiosament jo aquella nit no tenia guàrdia. Però hem de recordar que en aquella època, doncs, els bombers estàvem en una situació bastant més precària que la que tenim ara mateix, i bé, en aquella època hi havia un bomber de guàrdia solament aquí al poble. El company, l'Antonio, que ara és bomber a Tarragona, que tenia guàrdia aquella nit, doncs, bueno, ell sap de que jo, acabat de sopar, doncs, tenia costum d'anar a fer un talladet al de Magí. I no s'ho va pensar dues vegades, va agafar el cotxe, se'n va anar al Devallí a veure si em trobava, i em va trobar, em va dir: Javi, mira que m'han trucat de Tarragona, de la central nostra, que hi ha un foc aquí a Vandellòs 1, en principi un foc de matolls, que si vols vindre a ajudar-me. I jo, bueno, doncs vaig pujar al cotxe, me'n vaig anar amb ell a apagar un foc de matolls a l'exterior de la central nuclear.
És a dir, que això va anar així, no? És a dir, el bomber que estava de guàrdia, m'han trucat a veure si et localizo, vaig al cafè on tu vas habitualment, te trobo, sí. Ei, vols vindre? Sí. Tal, així.
De moment ja era sospitós, perquè no és normal de que et demanin a veure si localitzes algú més, tot i que la situació era superprecària, imagineu-vos. Una persona sola surt amb el camió a fer front a lo que hi ha, que un foc forestal, un accident, i així ens trobem els primers anys aquí al poble. L'estrany és que li diguin: mira si trobes algú més. Això ja ens hagués hagut de fer sospitar, no? Perquè al final, no, com tots sabeu, no va ser un foc de matolls, va ser una altra cosa bastant més potent.
Clar, sobretot ens fem una mica la idea de com han canviat les coses en l'àmbit dels bombers. El fet de que una persona sola hagi de conduir el camió, hagi de desplaçar-se i hagi d'intentar apagar el foc o donar suport als que van apagar un foc, no? Per tant, estos 25 anys...
Hi ha hagut una precarietat. Hem millorat molt. Els vehicles ja són uns altres, són més potents, van millor equipats. I els mínims aquí al poble, per almenys al parc de bombers d'aquí de l'Ametlla, han passat mínims 1 a mínims 3... Ja surt el conductor i dues persones que poden fer front. Continuen sent justets, però bueno, són els que podem pagar actualment amb el problema que tenim.
Llavors, tu ho agafes i dius: vale, vinc, no? Allò
sí.
Com aquell que...
Sí, va, anem.
Sí, i aneu cap al parc de bombers, que llavors estava ubicat on està ara el CAP,
on
no?
On està el CAP, sí, sí. Se'ns va incorporar, ell va localitzar per telèfon a Dani, el que és actualment el cap de parc de bombers d'aquí de l'Ametlla. També hi va vindre Dani.
Que també estava, tampoc tenia
tampoc
guàrdia.
Tampoc tenia guàrdia, estava l'Antonio Sol. I bé, pugem tots tres al camió, amb un Comet, que teníem en aquella època, i tirem cap allà. I d'anada cap allà, doncs, bueno, ja comencem a sentir per l'emissora que demanen més vehicles, que es demana més personal, que es demana més ajuda, perquè bueno, podria ser que no fos un foc de matolls a fora de la central, que podria ser un foc de matolls a dintre de la central. Bueno, la cosa ja es va tensant més, no? a la realitat. Arribem a la central i me sembla que vam ser el segon vehicle d'arribar. El primer va ser Hospitalet, el segon nosaltres, som els que estem més a prop. I l'estrany és que, clar, tu quan vas... Jo no sé els d'aquí del poble quanta gent ha entrat a la central, no? Quan entres en una central nuclear has de passar per 40 barreres, per 40 controls de seguretat. Quan vam arribar, una altra cosa que vam trobar molt estrany és que estava tot obert. I tots els guàrdies de seguretat dient cap a dins, així la mà, cap a dins. Doncs, bueno, doncs nosaltres a dins. Ja ens diran on està el foc, no? Però ho trobaves estrany, no? Estrany, no? Aquí per entrar, sempre et demana que si deixi el carnet, que si la huella, que si no sé què, que si corren té permís, firme'm aquella, i ara està tot obert aquí com si fos això, les Rambles, no? Bueno, doncs tirem cap a dins i clar...
És a dir, que vosaltres us presenteu a la central sense saber on era el foc realment.
En principi era un foc de matolls.
Tu marxes de casa, avises a la família, suposo...
No, ni això. No, no, jo del dematí...
Perquè anaves a un foc, només.
Sí. Que el poble ningú sabia res. Jo me'n vaig anar de Camagí, me vaig agafar, no sé si vaig acabar el tallat, m'embarco al cotxe que em va vindre a buscar, amb l'Antonio, m'on venim aquí, deixem el cotxet petit, pugem al camió, s'embarca Dani, que va fer de conductor, i marxem cap allà. I a l'arribar allà, doncs, bueno, mos trobem tot el percal. Mos trobem que estava la turbina aquesta, estava tot en flames, els focs no es veien perquè el foc era subterrani, tot això està, no està a l'aire lliure, sinó que estava enterrat. I bé, ens comencem a coordinar una mica els dos o tres vehicles que ja estàvem allí. Bueno, què fem? Pues anem a tirar línia a veure què podem fer, per on podem atacar. Es van començar a incorporar nous vehicles, va arribar a Reus, va arribar a Tarragona, va arribar a Mora, van arribar...
Arribar a Amposta, suposo.
Amposta, eh? I bueno, pues vam començar a fer el que sabíem fer, a apagar foc. Però clar, no era un foc ni que estigués a vistes, perquè estava soterrat, ni era un foc normal. A més, era, com tu molt bé has fet una explicació perfecta del que sabem fins ara del que va passar. Tot el lubricant de la turbina es va vessar pel soterrani de la nuclear i això és el que estava cremant. Tot aquest lubricant calent, això és un oli que està molt calent i està cremant. I ell mateix crea el seu propi ambient de foc, no? I bé, nosaltres des de dalt intentàvem fer el que podíem. Van vindre també, perquè en aquella època Vandellòs 1 no tenia bombers. Vandellòs 2 sí tenia bombers. Van vindre també els bombers de Vandellòs 2 i bueno, entre tots vam intentar tirar el que tingués més espuma, aigua, el que podíem.
Clar, quan a lo millor els procediments avui en dia serien uns altres. Per apagar el foc, dic. És a dir...
És que el foc en aquest moment... En aquest moment que estem parlant de l'incident, no era, la cosa no era greu. Perquè què teníem allí? Teníem un foc d'indústria, com si podria cremar doncs una fàbrica, un taller de mecànic, era un foc d'un oli que estava cremant en uns soterranis. El problema és que aquest foc va afectar sistemes de seguretat de la nuclear. Van afectar la tuberia que tu molt bé has explicat abans, és la captació d'aigua de mar de Vandellòs 1 per refrigerar pel circuit terciari. És una tuberia que per dins passaria un cotxe, vale? I les juntes de dilatació d'aquesta tuberia molt gran, doncs per culpa del foc es van cremar i a través de les juntes de dilatació doncs va començar a caure aigua al soterrani de la nuclear. Nosaltres tot això no ho veiem, perquè tot això està al soterrani i nosaltres estàvem dalt a peu pla doncs intentant atacar el foc.
Clar, segons expliquen les respostes de l'època, es va produir una parada de dos dels quatre turbobufadors.
Tres dels quatre.
es van parar les bombes de refrigeració ordinària del reactor, entrant en servei el sistema d'aigua auxiliar. Va quedar inoperant el sistema del reactor en parada i va fallar el sistema automàtic de control del nivell de tanc que subministra aigua a les bombes del sistema de refrigeració auxiliar, provocant parades intermitents en el mateix, cosa que van conduir a una situació pues, sumament molt crítica, perquè clar, si no funcionaven els turbobufadors, allò es calentava de mala manera.
Sí. Dels quatre turbobufadors, això són explicar això una mica, jo tampoc no l'entenc, però així millor perquè així la gent m'entendrà. Són uns ventiladors que injecten un gas dintre de lo que és el reactor, vale? I aquest gas serveix per refrigerar. Vale? És com una nevera, però en plan molt gran, en plan central nuclear. D'acord? Doncs bé, aquesta nevera, en plan central nuclear, tres dels quatre motorets se van aturar. Vale? Les neveres ja saben que funcionen en gas, doncs això deu ser un sistema similar. Tres dels quatre motorets se van a parar. Com que allò, la nuclear, encara estava en funcionament, i de fet una nuclear no la pots parar, si jo apreto un botó i la para, no, això, perquè el combustible continua cremant. Doncs allò continuava escalfant, i amb un sol turboinsuflador, i menys mal que en va quedar un, doncs no hi havia prou capacitat de refrigerar per rebaixar la temperatura del reactor. Tant era així que nosaltres que estàvem fora treballant vèiem de que les vàlvules de vapor de la central se començaven a disparar. Era com un oll express, però de la mida d'un metro de diàmetre. El pitorro d'un oll express, però d'un metro de diàmetre, que estaven, en aquell moment, estaven al costat de l'edifici del reactor, aquell edifici, crec que era roig, no recordo, era roig,
sí.
No? Sí. Aquell, doncs, bueno, estaven allí i començaven, primer salta una, i comença a sortir vapor, però en plan trompeta. Després una altra, pim, pum. Clar, el soroll era tan gros. Nosaltres estàvem lluny d'aquesta zona, lluny de la zona on estaven aquests pitos de vapor, que eren les vàlvules, quan hi ha massa pressió de vapor dintre del sistema, doncs allò salta i el vapor, en lloc de rebentar per un lloc o altre, doncs per allí s'escapa la pressió i ja està. No? Però era tan ensordidor el soroll que feien aquests sistemes d'evacuació de vapor que els bombers, que estàvem lluny d'aquesta zona, a crits a l'orella del company no en sentíem. Perquè era ensordidor, era com si tingués un reactor d'un avió d'estos allí a l'orella fent-te a tota castanya, pues fent molt de soroll. No? I això ens diu quina era la pressió que estaven suportant els sistemes interns de la pròpia nuclear. No? Era una cosa brutal.
La veritat és que fins a dos dies després de l'accident es va aconseguir restablir el sistema alternatiu de refrigeració, en la qual cosa la situació d'emergència va mantenir-se durant dos dies pràcticament.
Sí, 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 sí.
Clar, si el foc estava dins i vosaltres éreu fora, què és el que feu per apagar el foc?
Pues la veritat és que fèiem el que podíem, que si ara veiés una porta, hi havia una porta allí al lateral, almenys a la zona que estava jo, perquè com que estàvem repartits jo puc parlar de la feina que se me va encomanar a mi. Se va encomanar que hi havia una porta lateral de la turbina que es va cremar, que baixava per unes escales cap a baix on estava el foc, em van dir, pues, bueno, intenta muntar una línia d'aigua des del teu camión, intenta baixar per aquí, bueno, condicions una mica, de més en els equipaments que teníem en aquella època. Bueno, la sort va ser que quan ja tenia tot muntat a punt de començar a baixar és quan va sortir aquell que jo explico a vegades, quan fa 5 anys van fer el 20è aniversari, em preguntaven si és que va sortir un senyor amb una bata blanca, això és veritat, va sortir un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que sisplau deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua, perquè tots els soterranis de la nuclear estaven inundats i que literalment el reactor se nos va. Així mateix. Clar, te quedes blanc i afinat, perquè, si recordeu, això estem parlant de l'any 89, Txernòbil va ser 3 anys abans, les imatges de Txernòbil, tots els que estàvem allí, les teníem presents, tots sabem el que va passar a Txernòbil, tots sabem com van acabar els bombers que van actuar a Txernòbil, i bueno, dius, pues, Javi, t'ha durat poc, fa 2 anys que ets bomber, i aquí s'ha acabat tot, no? I bueno, pues, agafa el camión, vés-te'n cap a baix a les portes laterals per entrar als soterranis, munta la bomba, va muntar totes les bombes dels camions, totes les motobombes que portem als camions, ens van portar més motobombes, tot el que teníem. Per treure aigua ho vam muntar, inclús unes bombes gegantes que ens van baixar des de la nuclear d'Ascó, també les vam muntar. Tot el que teníem per treure aigua ho vam muntar allà baix, perquè la prioritat en aquell moment era treure l'aigua dels soterranis, perquè aquesta aigua impedia que els turboinsufladors que han parlat abans se tornessin a posar en marxa, i sense aquests turboinsufladors el reactor se nos va. Tal com va dir el senyor de la Bata Blanca.
És a dir, que s'havia de fer tot el contrari de lo que havia anat a fer, que era apagar un foc i llançar aigua.
Ens van dir que el foc el deixéssim estar, que allò no importava.
En aquell moment, no hi ha els bombers, però sí que els responsables, jo recordo que es va escriure molt sobre la labor dels bombers en aquella fatídica nit, donat que clar, que suposo que en aquell moment especialització en apagar incendis a les centrals nuclears n'havia ben poca. Per l'especialitat dels focs que es podien produir en una central nuclear.
Clar, clar, clar. Però, a veure, en principi, el que nosaltres anàvem a apagar no era un foc amb un reactor nuclear, perquè la radiació i tot això està al reactor. En principi, al reactor no li passava res. El que li passava era amb un edifici que hi ha al costat, que hi ha unes turbines que fan electricitat, que es cremaven. Si el foc s'hagués quedat allí i no hagués afectat la tuberia esta, que, perquè tu abans has donat una xifra de la quantitat d'aigua que es va...
4.000 metres cúbics. 4.000
metres cúbics, segur, més? Més?
He donat, sí, 4.000 metres cúbics.
Metres cúbics. Bé, 4.000 metres cúbics, això equival, cada camió de bombers té una capacitat d'uns 3 metres cúbics, doncs necessitaríem com a 1.200 camions de bombers
per omplir
tot això. Això et dirà que l'aigua que vam tirar nosaltres era una gota d'aigua al costat de l'aigua que estava entrant per aquella tuberia d'aigua de mar que es va cremar. Pues bueno, doncs tota aquella aigua s'havia de traure. I nosaltres allí teníem una dotzena, una quinzena de camions, i aquesta dotzena o quinzena de camions havien d'evacuar l'aigua que són capaços de transportar 1.200 camions. O sigui, vam estar tota la nit aixecant aigua i no aixecàvem aigua a cubells perquè no en teníem.
Clar, tu vas marxar d'aquell poble pensant que anaves a apagar un incendi convencional,
sí, sí.
I quan agafes consciència de lo que teníeu entre mans?
En el moment en què aquell senyor de bata blanca mos diu oblideu-se del foc, que no importa, anem tots a traure aigua, que el reactor se nos va.
Això va ser així de senzill, de clar, de fàcil?
Sí, sí, jo estic barrejant català i castellà, ho va dir tot en castellà, però va ser així mateix. Deixeu el foc, oblideu-se del foc, anem a traure aigua, que el reactor se nos va. Amb aquestes paraules.
Què et passa pel cap quan sentes això i a la vegada no pots aturar-te a reflexionar?
En aquell moment vaig donar gràcies de que jo encara no estava casat ni tenia fills, perquè te passa pel cap Txernòbil, com he explicat abans, que el tens a 3 anys vista, Txernòbil. Te passa pel cap de que la cala està a 11 quilòmetres, sembla, 11 por ahí quilòmetres, que la meva família està aquí, i dones gràcies de no tindre fills en aquell moment. Sí.
I a seguir, suposo que treballant.
I a treballar. Jo em vaig donar per un dia Paco el Rana em vaig donar per mort. Sí, sí.
Reflexions entre els companys, algun conato de dir marxem que aquí...
No. Allí, a més, moltes vegades fas broma, no? Dius, si mai hi ha alguna cosa a la nuclear, en vez d'agafar direcció a la nuclear, agafarem direcció a València. Això es diu, si diu de conya, o es deia de conya, allí ningú va agafar direcció a València, tothom va entrar allí dins, i una cosa molt curiosa que vaig veure jo, ningú parlava. Els bombers no parlàvem entre nosaltres. Cadascú estava assumit dintre els seus pensaments, cadascú devia fer la reflexió que li toqués, jo ja s'havia explicat la meva, cadascú devia pensar el que pensava i tots sabíem el que podia passar, perquè és que, ja ho dic, feia 3 anys que havia passat allò de Txernòbil. Teníem claríssim el que podia passar allí. Dels bombers que van actuar a Txernòbil no se'n va salvar ni un.
Se va fer llarga la nit, Xavi?
Va ser, jo sempre explico, va ser la nit més llarga de la meva vida. Mira que he tingut nits llargues, però aquella va ser la nit més llarga de la meva vida. Perquè entre lo dura que va ser la feina i la por que passàvem, perquè cada moment, clar, dintre d'allí hi ha moltes tuberies i tuberies que estaven treballant totes amb molta pressió. I de quan en quan senties obrir de vàlvules que eren uns espetecs molt grans i pensaves, el proper espetec, això mos rebenta una tuberia d'estes de vapor i mos fregeix aquí a tots. O no, o rebenta el reactor i aquí s'ha acabat tot ja. I estàvem, vamos, se va fer llarg, 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 llarg.
Quan s'acaba aquella situació d'estrès per avui de l'aigua d'allà,
doncs,
d'allà dins?
Quan ens donem compte de que ho estem aconseguint, de que el nivell de l'aigua està baixant, doncs et relaxes una mica perquè veus que vas guanyant la partida. I et relaxes una mica. Ningú va baixar a la guàrdia perquè tots estàvem treballant, inclús ens van fer entrar a muntar unes motobombes que jo no sabia on me feien entrar, cap a dins. Vosaltres entreu per aquí, en este passadís. A més, era de pel·lícula, perquè entraves i hi havia els típics lletreros aquells luminosos que s'encenen i s'apaguen, que ficava evacuació. Jo pensava, dic, aquest lletrero m'està dient que marxi i jo estic entrant cap a dins. Dic, aquí hi ha alguna cosa que no va. Bueno, doncs ens van fer muntar unes motobombes allí a la sala de turboensufladors. Anys després, quan vaig visitar el sarcòfag, me vaig donar compte de que la sala de turboensufladors està a sota del reactor. Jo en cap moment era conscient d'on estava el reactor. Doncs vam arribar a treballar sota mateix del reactor. Que dius, hòstia, però quines coses, però menys que t'ho diguin. No, és que aquí dalt està, el que està a punt de petar ho tens damunt del cap.
Es va parlar molt en aquell moment de que van haver alguns bombers que van avisar a casa de que el tema estava una mica complicat.
No sé com, perquè encara no existien els telèfons mòbils. Igual podia ser algú que estigués... Jo ho desconec, aquest tema ho desconec, però si algú va trucar, no estava allà amb nosaltres, perquè no existien els telèfons mòbils i a casa no tens emissora per avisar-los per emissora. Si algú va trucar era algú que estava o a la central, o... però nosaltres no. És que la data és aquesta. En aquell any jo no tenia mòbil, ni jo ni ningú.
I els camions només portàveu l'equip habitual?
L'emissora que te pot connectar amb control central que estava a Tarragona. Saben que ara mateix està al parc de bombers de Tarragona, doncs allà baix estava control central. Ara no, està a l'edifici del 112, però abans estava al que és ara el parc de bombers de Tarragona.
Pregunta del millón. Si haguessis tingut telèfon mòbil, haguessis trucat a casa?
Naturalment hagués trucat a casa, sí. Avui dia, si això passa avui, el caos hagués sigut brutal. O sigui, no sé si hem de dir que vam tindre sort de no tindre telèfons mòbils, perquè el caos hagués sigut brutal, perquè tots haguéssim trucat a casa, tots haguéssim dit agafa el cotxe i els crios i cap a València. Tots. I clar, un truca a l'altre, autopistes plenes, accidents... Jo mentre estava allí treballant a la nuclear, de veritat, me pensava de que Protecció Civil o algú estava convençudíssim de que estaven evacuant el poble. La meva sorpresa va ser el dia següent. Jo arribo aquí al poble a les 8 o a les 9 del matí i veig que la gent està pel carrer comprant o anant a la feina i ningú sabia res. Ningú sabia absolutament res. Jo flipant, dic, com pot ser que hem estat a uns graus centígrads de Txernòbil i aquí al poble ningú sap res. Això em va xocar molt a mi. Me va xocar molt arribar al poble que ningú sabia res.
Esta va ser la teva sorpresa.
Sí, a l'arribar al poble, sí. Sí.
Tu esperaves trobar un poble, sí, si més buit, o mobilitzat, o buit,
sí,
o...
Sí. Jo després era arribar aquí i tothom a València, evacuat. Sí. Així mateix. Bueno,
acabes la teua feina allà o deixes a altres companys que et substitueixen?
Va ser curiós perquè nosaltres fem el canvi de torre a les 7 del matí. Bueno, els nous entren a les 7 del matí al parc, pugen els vehicles auxiliars, venen al sinistre i ens fan el canvi. O sigui, cap a les 8, les 9 del matí s'estaven realitzant els canvis de personal allí als vehicles, que els vehicles encara estan treballant, encara estan entrant en aigua. No? Jo, la imatge que guardo aquell matí, el sol, la nuclear, la zona on nosaltres estàvem treballant, dona de cara al mar i veus el sol com surt detrás del mar, preciós, però en aquell moment mires al carrer on estaven els camions i en terra hi havia una estesera de bombers rebentats, però rebentats de treballar tota la nit, que feia por. Tots tirats per enterra estaven, perquè la nit havia sigut gran. I no pot ser de la feina que vam arribar a fer, sinó de l'estrès que vam arribar a patir. Sí.
Comentaves que vam estar molt pocs graus centígrads. Si no recordo malament, crec que vam estar a 5 graus de diferència. Uh-huh.
del no
de que les membranes sí. comencessin a no suportar la pressió. Quan arribes a casa, què fas, Javi? Tu vivies a casa amb tons pares?
Sí, jo vivia aquí al carrer Pouet. Arribo a casa i els dic a meus pares, bueno, però vosaltres, de veritat, m'esteu dient que no sabeu res de lo que ha passat esta nit? I jo els hi explico, i meus pares, clar, flipant. A partir d'aquí, clar, la cosa ja comença a córrer pel poble, circular pel poble, i després per la tarda hi havia una gran manifestació, me'n recordo, ens vam trobar tots aquí a la sala de ball, fent parlaments, i bueno, ja tothom mobilitzant-se, doncs perquè va ser greu, allò va ser greu, però al matí, a primera hora del matí, era al·lucinant que ningú no sabia res, comunicació zero. No sé si ho van fer bé o malament, perquè al final, amb el resultat que no vam aconseguir que no passés res, doncs potser si s'hagués avisat, doncs, entre que un se'n va per aquí, l'altre corre, l'altre té pressa, no sé què, potser algú s'hagués matat per la carretera intentant fugir. I al final ningú va prendre mal, però... I si nosaltres no ho aconseguim?
Aquella manera d'actuar, aquella nit, això a nivell professional... a la professió del bomber, allò va portar conseqüències, va portar a la revisió de plans d'actuació interna, de dotació de bombers especialitzats a la central, etc.
A la central, perquè, bueno, me sembla que van ficar un cos de bombers particulars allí a Vandellòs 1, Vandellòs 2 ja en tenia, ja tenia el seu propi cos de bombers particulars. A bombers de la Gene... el que van fer va ser, bueno, programar al cap de l'any una sèrie de cursets sobre contaminació radiològica, una sèrie de visites a la central, perquè clar, al cap de poques setmanes va vindre el que era en aquella època el director general, el senyor Dueso, dels bombers, i em va enganxar a mi el parc i jo li vaig dir, és que vam anar allí i jo no havia entrat mai a la nuclear, jo no sabia ni on estava això ni on estava, no sabia res, i l'home s'ho va apuntar i mos va programar. Al cap de pocs mesos ja teníem, vam començar, tots els bombers vam començar a passar per les nuclears, tant les d'aquí com les de Ascó, per visitar, que per lo menos el dia que entri sàpigues per on vas, perquè és que ni això.
A la moguda de tota aquella nit després va vindre tota la moguda social que es va produir al poble, sí. És a dir que clar, tu vas viure allò en primera persona, en primera línia, i abans que pràcticament ningú, tot i que per la nit alguns mitjans de comunicació oficials, com per exemple Catalunya Ràdio, ja van explicar alguna cosa de que s'havia produït un incendi i que anaven donant informació en comptagotes.
Sí, sí,
hi havia gent certament preocupada durant la nit a la població, tot i que la majoria,
no ho sabia.
Pues clar, m'ho vam assabentar el dia següent. Tornes a la central tu aquells dies o ja no? Ja no?
No, aquells dies... El que ens van fer va ser a tots els bombers que van participar allí, doncs ens van fer controls per si algú... O sigui, abans de sortir de la nuclear, que això nosaltres sí que ho vam exigir, va ser, volem passar per un comptador Herscher a veure si m'emportaré la merda a casa, vale? Literalment. I sí, bueno, ens van passar pels comptadors Herscher i en aquell moment no van marcar res. Després ens van enviar tots a la Vall d'Hebron, cap d'uns dies, que ens fessin una revisió a veure si havíem pillat alguna cosa. No, ningú va pillar que se sàpiga, ningú va pillar res. Vale? O sigui, després va haver una sèrie de seguiment, però també perquè nosaltres el vam exigir, aquest seguiment, perquè em sembla que si nosaltres no l'exigim, i allí on escapem, on anem a casa, ens emportem els biotopos estos a casa, els electrodos estos a casa.
Clar, esta és una altra, és a dir, que haguéssiu pogut estar exposats a algun tipus de fuita
sense
saber-ho.
Això no ho veus, això va per allà.
I anàveu en l'equipament convencional.
Sí, de NBQ, això de NBQ no se sabia. Bueno, avui en dia tampoc se deu saber perquè amb el que està passant de l'Ebola no els fan servir, i és per això, i no els fan servir.
Curiós,
sí,
tu tenies el... Bueno, curiós i per a posar, avui en dia per posar-te les mans al cap.
Les mans al cap i potser prendre determinacions, perquè estem governats per una colla de... Però bueno, això és una altra història.
25 anys després, quan penses en tot allò, has anat repassant allò... de l'1 al 100, a mi me van cridar, vaig anar pam, pam, pas a pas, tot com va passar.
Sí, això no...
Quina és la teua reflexió global de,
no ho
oblides de tot?
Mai. La reflexió, bueno, doncs, aquella nit me vaig sorprendre a mi mateix i el cos dels bombers que estàvem treballant allí gratament me van sorprendre perquè tots vam anar, ningú va agafar la direcció contrària com a vegades feien broma, tots vam anar a treballar, tots vam fer la feina que bonament vam poder fer perquè tampoc no en sabíem gaire més i bé, i va, aquell dia vam guanyar, aquell dia vam guanyar. Sí, sí.
Vas tornar a néixer tu i tots naltros, no, suposo?
Podria ser, sí, sí. Jo segur. Aquí al poble potser no tan dramàtic, però sí, és que Txernòbil, ja ho he dit mil vegades, feia 3 anys que havia passat i a Txernòbil avui en dia encara no s'hi pot viure. O sigui, imagina't, si nosaltres fracassem, i el reactor s'obri en canal, o sigui, tota la província de Tarragona, avui en dia seria un desert. Ni PortAventura, ni res. Tot avui en dia seria un desert. Igual que és ara mateix Txernòbil. No s'hi podria viure aquí.
Jo no, quina consciència tenies tu de l'energia nuclear, del tema nuclear, en aquell moment?
Aquell moment
quan pues... dic consciència em refereixo... eres antinuclear, no eres antinuclear, t'antifea...
No, jo en aquella època jo ja estava en contra de les nuclears. Jo als 17 anys soc membre de Greenpeace. Jo en aquella època ja era antinuclear. El que passa que en aquella nit no vaig radicalitzar. Una cosa és que t'ho expliquin altres que li veigues les orelles al llop, no? Aquella nit jo em vaig fer antinuclear. Mira si em vaig fer antinuclear, que ara fa uns quants anys aquí al poble volien ficar molins de vent i la gent se ficava en contra dels molins de vent, el primer pensament que va passar pel cap, dic, pues així no les tancarem les nuclears. Mira si sóc radical.
Te vas afegir al moviment social que es va produir?
No, en aquell moment no.
En aquell moment? És a dir,
no, perquè...
vas participar-hi? No.
Jo vaig veure que hi havia prou gent allí amb aquell moviment i en un principi, els primers dies sí que vaig participar, però vaig veure que se m'estava utilitzant les meves declaracions i tot, i bueno, vaig veure que no era imprescindible pel moviment i vaig preferir quedar-me en un segon apartat.
Com recordes tot aquell moviment social? Ara ja et parlo en plan no de protagonista directe, sinó en plan ciutadà,
sí,
del poble.
Bé, jo em sento molt orgullós de lo que aquí el poble vam ser capaços de fer, perquè aquella mobilització jo la comparo com les que estem tenint ara per lo del 9N i els 11 de setembre que estem fent. Jo la comparo, o sigui, aquella mobilització tan la gent tan predisposada a tallar autopistes, a tallar carreteres, a anar a Barcelona, a anar cap aquí, cap allà, jo comparo més de lo que estem fent aquí, perquè ara som tot un país que ho estem fent i llavors érem un sol poble. I el sol poble es va unir amb una pinya, vam tirar endavant i vam aconseguir, no sé si vam ser nosaltres que vam aconseguir tancar Vandellòs 1, però segur que vam ajudar.
Això passava un 30 de maig, si no recordo malament, de 1990, és a dir, al cap de pocs mesos després, de 7-8 mesos després.
Sí, però és que després del sinistre la nuclear va quedar tan malmesa que era més car reparar-la que fer-la nova.
Això és el que van dir en el seu moment. Però creus que la mobilització social va ajudar?
Va ajudar. I sobretot potser va ajudar que repensessin de no fer Vandellòs 3. Perquè era fàcil. Tanquem esta i al seu damunt fem Vandellòs 3. I Vandellòs 3 encara no s'ha fet. I se n'ha parlat diverses vegades de fer-la i encara no s'ha fet. I jo em penso que no es fa perquè saben de que el territori es mobilitza. I que el territori, això ho tenim claríssim, de que no en volem més. És que no en volem de nuclear.
Anys després va ser regidor, vas tindre, sí, responsabilitats a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Uh-huh. Vas tindre sota la teua responsabilitat l'àrea de Medi Ambient.
Sí.
I evidentment suposo que entre aquestes responsabilitats hi havia algun tema relacionat amb l'àmbit de les centrals nuclears des del punt de vista de la seguretat ciutadana o des del punt de vista de la protecció civil.
I el Penta, sí. Penta, jo sempre he dit que és una fal·làcia, no? És un enganyabobos. És un paper mullat que no serveix per a res. Jo, en una reunió que vaig tindre amb la subdirectora d'en aquell moment, no me'n recordo com es deia, li vaig dir...
Estàs parlant del moment de l'accident?
No,
quan tu eres regidor.
Ja era regidor. Pues bueno, a vegades mos convocaven pel Pla Penta, allí a la subdelegació del govern, a Tarragona, i la delegada del govern que havia allí a Tarragona, que ara no me'n recordo com es deia, no me'n recordo, és igual. Doncs estàvem parlant de si el Pla Penta, i hòstia, el Pla Penta. Dic, mira, tanquem les nuclears, o simplement no les tanquis, no allarguis la vida dels nuclears, i d'aquí 3 anys no caldrà que parléssim més del Penta. Ja no serà necessari ni reformar-lo ni fer-lo nou, perquè ja no caldrà, ja. Haurem tancat les nuclears. Així mateix hi vaig dir, perquè és que no... Pla Penta, és que no s'aguanta per cap lloc.
Clar, les teves mans van dir que caure los plans d'emergència nuclear de Tarragona...
Sí, i escrits en paper són molt bonics, però ves i posa-ho a la pràctica, això. Lo que era l'encarregat del Penta, de Protecció Civil de Tarragona, va plegar perquè pobre jo l'amargava, un senyor molt simpàtic, però jo l'amargava, tu no veus que això no funciona, tu no veus que això no va, els altaveus del poble. Nosaltres ens recordem els altaveus del poble, que 2 per 3 fallaven i tot això, i venia, un dia em va vindre, diu, no, és que ara, per la gent que està als masos i així, per avisar-los, hem pensat uns helicòpters que els hi ficarem altaveus, dic, mare, no s'aguanta per cap lloc. Això, l'única solució és el que jo li vaig dir amb aquella dona. No m'allarguis la vida de les nuclears i d'aquí un parell d'anys no caldrà que parlessin més del Penta. S'haurà solucionat sol. I és així. Bueno, és així com penso jo.
És a dir, que no te'n vas poder sortir, doncs.
No, perquè encara tenim la Vandellòs 1 i encara estan negociant a veure si li allarguen 20 o 30...
Vandellòs 2.
Vandellòs 2, sí, perdó. I encara estan pensant-se si li allarguen la vida, perquè em sembla que ja hauria expirat, ja l'haurien d'estar tancant, la Vandellòs 2. I encara està oberta i estàvem parlant d'allargar-li 20 o 30 o 40 anys més la vida, perquè bueno, pues sí, el petroli està car, necessitem electricitat i això ja està fet. I amb aquesta excusa, que les elèctrics en aquest país tenen molt de poder, això tots ho sabem, doncs ens tocarà aguantar el mamotret oeste pues 20 o 30 anys més. Amb la perill que això comporta, perquè una cosa quan és nova va molt bé, però un cotxe quan és vell falla per tot arreu.
Has estat una persona que has pogut comprovar in situ quan les coses no funcionen. Has estat amb responsabilitats polítics en àrees relacionades. Com creus que s'hauria de portar, què és el que s'hauria de fer per a habilitar uns plans d'emergència que realment fossin pràctics i es poguessin dur a la pràctica?
És que habilitar plans d'emergència, jo ho dic, el millor plan d'emergència és no allarguem la vida dels nuclears.
Ja, però mentre?
Però mentre, és que fer plans d'emergència, que són papers escrits, que si els cotxes passaran per aquí, i si això passa el 15 d'agost, que tenim 30.000 persones aquí al poble, o hi ha 200.000 persones a PortAventura. Com ho fem? No, és inviable, no es pot fer. Que recluïm a tota la gent, va, tota la gent confinats. És que també depèn com siga l'accident, si és un incendi amb un edifici auxiliar. Però si desgraciadament el reactor pues, té una fuita, com ha passat a Txernòbil, com ha passat a Fukushima. És que fa 4 dies no es va passar a Fukushima i sembla que no siga res. I Fukushima ara mateix és un desert, no es pot viure al voltant de Fukushima tampoc. I ja no m'ho recordem. La memòria de la gent és molt curta. Quan passa una setmana, la guerra de Síria, al cap d'una setmana no en parlava ningú. La guerra de Líban, al cap d'una setmana no parlava ningú. Fukushima, al cap d'una setmana no parlava ningú. I amb això juguen totes aquestes companyies elèctriques o químiques o farmacèutiques, en què la gent tenim poca memòria. Tenim poca memòria. Molts titulars durant una setmana i després al cap d'una setmana no se'n recorda ningú. I així, qui dies passa, anys empeny, i aquesta gent pues, tenen nuclears que estan construïdes perquè durien 20 o 25 anys i les aguantaran 50 o 80 anys.
I això de qui és culpa?
Culpa pot ser nostra perquè ens mobilitzem durant un parell de mesos i després se mos oblida. I haurem potser d'estar mobilitzats més temps. Jo dic, estic molt orgullós del que han fet aquí el poble i ojalà, si el que fem aquí el poble ho féssim a tot arreu, no hi haurien nuclears, segur. culpa potser dels poders polítics, perquè quan acaben la seva carrera política se fiquen a treballar a les elèctriques o les gasístiques, i això vol dir que potser no hi ha una imparcialitat quan dictaminen segons què, i culpa de les elèctriques perquè, bueno, pues són avaricioses i els agrada tindre molts de guanys amb poc gasto i a costelles de la seguretat del ciutadà.
Jo no sé si en aquella època tu tenies aspiracions polítiques, si no. En un moment determinat pensaves que t'acabaries dedicant a la política encara que fos en l'àmbit local, però allò va portar conseqüències polítiques al poble.
Sí.
Recorda que el Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar va crear amb el paraigües dels Verds una candidatura a les eleccions municipals, que va guanyar un regidor... que va pactar amb PP i Partit dels Socialistes de Catalunya en un pacte una mica estrany, que va fer fora Convergència. Al cap d'un temps va donar suport a una moció de censura de Convergència que va traure Joan Font de l'alcaldia. Van haver dos temes importants que van ser, per una banda, la retirada de la querella que havia posat l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a l'empresa propietària i Frensa, l'altra la utilització d'uns diners que percebia l'Ajuntament, concretament 63 de les antigues milions de les antigues 63 milions de les antigues pessetes, i que això va ser el que va provocar que els Verds deixessin de donar suport a l'alcaldia. Tot aquell enrenou...
Aquell accident, o sigui, l'incendi de Vandellòs va provocar que aquí al poble hi haguessin tres legislatures marcades per aquella nit. Per això que tu m'estàs explicant. El moviment popular després se va convertir en una candidatura política, aquesta candidatura política doncs, va poder entrar a l'Ajuntament, van haver uns pactes que no haguessin existit si no hagués hagut aquesta nit. Vale? Pues bueno, això és història del poble, això no podem dir que ni va ser bo ni va ser dolent, és història del poble i ho hem d'assumir tal com és.
I com recordes tot allò, aquella tensió que es va veure al poble?
Aquella tensió política.
No sé si estaves parlant... molt posat.
No, jo la veritat és que mai vaig tindre aspiracions polítiques fins que l'Andreu me va demanar de ser el seu regidor de Medi Ambient. Llavors, ja vam oferir aquesta possibilitat i jo tota la vida que he sigut aficionat a temes mediambientals, dic, pues, bueno, anem a provar-ho des de dins, a veure com, si me'n surto, a veure si puc fer alguna cosa. Però jo fins al dia que l'Andreu me va convocar aquí a l'Ajuntament i em va demanar, vols vindre a les llistes i si sortim pues, podries portar la cartera a mediambient? Pues, fins aquell moment jo no ni pensaments de ser polític. Vamos. I un cop ja era regidor, la meva mentalitat, vaig tardar mesos fins a assumir que jo era un polític.
Encara avui hi ha discussions per l'allargament de la vida útil de les centrals, clar, això que tu comentaves,
clar,
no?
Clar. És que, clar, aquestes nuclears se van fer pensant que tenen, no recordo si eren 20 o 25 anys de vida. Això vol dir que a Catalunya ara mateix no hi haurien d'haver centrals. La seva vida ja ha expirat. I les estem allargant perquè, com que ja estan fetes i funcionen, doncs estan fabricant electricitat sense costos. O sigui, l'únic costo que té és el manteniment i el combustible, perquè no s'ha de fabricar de nou aquella central, tot i que ja està caducada. ¿Vale? Això és un benefici tremendo pel propietari d'aquella central. Propietari, no sé si és Endesa o Fecsa, bueno, Fecsa ja no existeix. No sé, però és un benefici terrible, perquè el gasto que tenia previst d'amortitzar en 20 anys... l'amortitzarà en 80. A costelles de què? A costelles de que tots aquells materials pues, se van desgastant i cada dia que passa hi ha un plus més de possibilitat de que algo falli. No dic que exploti el reactor, però de que algo falli. Hi ha possibilitats perquè els materials, pues, els materials se van envellint i bueno, els estem utilitzant després de que hi han caducat. Com tindre iogurts caducats a la nevera, te'ls pots menjar i et senten bé o te'ls pots menjar i agafes mal d'estómac. Pues en la nuclear passa el mateix, però a lo grande. Però aquí el fotut és que els propietaris de la nuclear no viuen a la cala, no viuen al costat d'un reactor, viuen a mils de quilòmetres d'aquí. Però nosaltres sí que estem aquí.
Els governs no acaben d'apostar per les energies renovables.
I de fet no és que acabin d'apostar, és que peguen cada punyalada. Jo recordo quan estava de regidor de Medi Ambient, estava tot l'auge de les plaques solars, els horts solars i tot això. Inclús aquí a l'Ajuntament estàvem treballant en projectes dels sostres solars, volíem ficar sostres solars a tots els edificis públics, allí al polígon industrial volíem ficar una pèrgola solar, doncs per aprofitar, doncs que hi havia, en aquell moment hi havia diners, hi havia subvencions per l'energia solar, potenciar l'energia solar. Vale? Quan hi ha hagut empresaris, pagesos, ajuntaments que han invertit diners en aquesta energia renovable, en aquesta energia solar, diuen no, ara girem la truita i eliminem totes les subvencions. I ara hi ha agricultors que van invertir en horts solars que estan arruïnats, empresaris que han invertit en horts solars que estan arruïnats perquè l'energia era rentable, aquesta energia era rentable si rebien la subvenció, si l'electricitat estava subvencionada. Com que ara la subvenció ja no és per aquests petits productors, sinó que ara les subvencions són pels megaproductors, perquè pobrets, igual que els bancs, doncs no han de deixar que s'arruïnen, sinó després de que treballarien els polítics jubilats, doncs així ens va. No s'aposta per les energies renovables. I això que som un país que som rics en energies renovables. No tenim ni urani ni tenim petroli, però tenim sol i vent. Però aquí no passa res. Té Alemanya, que té moltes menys hores de sol que nosaltres, té moltíssimes més plaques solars que nosaltres.
Comentaves a l'inici que quan aquí es manifestava un rebuig al parc experimental d'energia eòlica, que tu veus com una oportunitat.
Sí. Jo el primer pensament, perquè clar, jo si sóc antinuclear, he de ser pro algo que le substitueixi. I jo quan aquí Terra Alta se ficaven en contra dels parcs eòlics, doncs pensava, hòstia, és que els parcs eòlics el problema que tenen és paisatgístic, no és mediambiental, és paisatgístic. I jo davant la possibilitat de me donen a triar que vols una nuclear o vols un parc eòlic, jo ho tinc claríssim. I això que ho hagi de respondre a algú de Lleida, doncs a la millor ell tindrà dubtes, però és que jo dormo al costat d'una central nuclear. Jo quan me desperto al matí i surto al balcó de casa, veig una central nuclear que està allí, davant meu, que quasi bé va néixer junt amb mi, i que quan jo es moriré encara estirà allí segurament. I per mi la prioritat és tancar-la. I si per tancar-la he de muntar ventiladors, escolta, doncs endavant.
Clar, el tema és que t'assegura que si muntes ventiladors tancaràs el nuclear.
Bueno, sí. No m'ho assegurem. Però si no fem res, hi ha alguna cosa hem de fer. I en carburos no podem anar.
Per acabar, Xavi, què vam guanyar i què vam perdre aquell 19 d'octubre de 1989 a la Cala?
Què vam guanyar a la Cala? Jo crec que vam revalidar la nostra dignitat, perquè la lluita antinuclear de la Cala no va començar en aquell 19 d'octubre. Als anys 70, jo recordo quan volíem fer les nuclears aquí a Port Olivet, el poble es va mobilitzar. Jo era molt petit, i ja devia tindre, no sé, 6-7 anys, potser. Jo vivia aquí al carrer Pouet, i una nit surto i veig molt de rebombori davant de l'Ajuntament. Hòstia, què passa? Que la gent volia penjar l'alcalde. Per què? Perquè l'alcalde d'aquella època volia ficar nuclears aquí a Port Olivet. Bueno, jo en aquell moment no era conscient del que passava, però este poble s'estava guanyant un lloc a la història del moviment antinuclear. Després de l'incendi de Vandellòs 1, vam tornar a reivindicar i vam tornar a demostrar que la Cala és un poble antinuclear. Podem ser de dretes o d'esquerres, però som antinuclears.
Van perdre alguna cosa?
Van perdre... Bueno, pel camí potser algú va perdre amistats, algú... Jo no, jo crec que més vam guanyar que no pas perdre. Van perdre una nuclear, van tancar, al final van tancar Vandellòs 1. Almenys una està tancada.
Xavier Llambrich Bono, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Bomber, en aquell moment va participar en les tasques d'extinció de l'incendi que es va produir en un edifici alternatiu de la central nuclear, però que, com hem parlat, va acabar afectant a la perillositat i portant al límit el reactor de la central nuclear Vandellòs 1. Moltes gràcies, Javi.
Gràcies a vosaltres.